Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
Arribem als darrers minuts del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i avui hem de parlar del món de l'empresa. Ja sabeu que vam obrir una sèrie dedicada al món de la cooperativa i avui obrim la possibilitat a una cooperativa que està dedicada al món de l'atenció a la infància. O sigui que és un servei diferent al que hem tractat amb altres casos, amb altres cooperatives, Eva.
Efectivament, un cas molt particular, també molt interessant com tots els que han passat pel magazín. Parlarem amb la cooperativa d'APSI. D'APSI vol dir Detecció, Atenció, Prevenció i Suport a la Infància. També es tracta d'una entitat, com deies, Carme, dedicada doncs, a l'atenció dels infants amb necessitats especials, de les que parlarem amb les nostres convidades d'avui. Susana Calvo, ella és coordinadora del Centre d'APSI Sant Cugat, i Marta Gispert, ella és directora de la cooperativa d'APSI. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia, bon dia.
I
bon
gràcies dia. Per venir al magazín en aquest espai doncs, dedicat a les cooperatives i, com dèiem, també amb aquest servei que oferiu als infants. I m'agradaria preguntar-vos doncs, que ens expliquéssiu una mica com funciona la cooperativa d'APSI Sant Cugat.
Mm-hmm. Bueno, a veure, com tu deies, és una cooperativa una miqueta diferent de les demés, no? És una, pel servei que donem, no? No és una cooperativa pensada per, com a funcionament d'un negoci, no? Sinó que és una cooperativa de treball i nosaltres el que oferim és un servei doncs, a les persones. Eh? És un, el nostre centre, el servei que oferim és un CDIAP, és un centre de... un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, no? I el que nosaltres oferim és un servei als nens entre 0 i 6 anys, no? Que tenen problemes en el desenvolupament o bé que hi ha un risc de que tinguin un problema de desenvolupament, i nosaltres el que fem és una atenció el més aviat possible per poder resoldre aquests problemes, no? Llavors nosaltres funcionem com una cooperativa i aquesta cooperativa, el servei que nosaltres oferim, està concertat per la Generalitat. Vull dir, nosaltres tenim un concert amb el Departament de Benestar, però, clar, funcionarem com a cooperativa. O sigui, el nostre funcionament és de cooperativa.
I així és des del primer dia? O el concert ha vingut més tard?
No, des de que nosaltres vam començar cooperativa va ser l'any 1988, si no m'equivoco,
Marta. Sí.
És a dir, doncs, que el mes que ve farem 30 anys, l'any que ve farem 30 anys, i des de que vam iniciar la nostra tasca assistencial aquí al municipi, ja ens vam constituir com a cooperativa i de seguida vam començar el conveni amb el Departament de Benestar Social i Família, sí.
I quan neix aquesta idea, quan es posa en marxa la cooperativa, és a dir, quant de temps porteu funcionant?
Això, nosaltres vam començar el 88, de fet nosaltres ens hem incorporat posteriorment,
Sí.
De fet, una de les fundadores de la cooperativa es va jubilar ara fa un any i mig, que va ser una companya nostra, la Rosa Botran, que si ens està escoltant doncs la saludem també, I ella va ser una de les fundadores en aquell moment. Llavors el d'APSI va començar a Sant Cugat, però atenia a 4 municipis, de fet, no? Nens que eren de Montcada, de Cerdanyola, de Rubí i de Sant Cugat. Però això estem parlant de 30 anys enrere, que la població en aquests municipis era doncs, molt més petita, no? I clar, després degut al creixement que hi va haver-hi, no? I la població infantil també, doncs això es va anar ampliant, i al final doncs, va haver-hi una divisió, no? I hi ha un d'APSI per cada un d'aquests municipis, no? Llavors nosaltres ara som d'APSI Sant Cugat i aquesta divisió va ser, no, Susana, fa 10 anys, no?
A partir del 2006.
A partir del 2006, no?
Va ser quan d'aquest d'APSI gran, d'aquest d'APSI mare, diguéssim, d'aquesta cooperativa mare, van sorgir aquestes altres 4 cooperatives que hi ha actualment, que és d'APSI Rubí, d'APSI Montcada, d'APSI Cerdanyola i d'APSI Sant Cugat.
Amb l'objectiu, suposo, de fer una atenció més personalitzada als nens i nenes.
Amb l'objectiu de fer una atenció, diguéssim, el més propera possible possible a la població i el més adequada possible al tipus de necessitats que en cada població hi ha, perquè les necessitats, depèn del municipi, també són canviants. Perquè, diguéssim, a dintre de la nostra tasca assistencial, nosaltres fem el que és una atenció molt global, és a dir, que nosaltres atenem el nen, però també atenem a la família i també atenem i donem suport als diferents agents que intervenen en la infància. És a dir, doncs, que també anem a les escoles bressols, anem a les escoles, ens coordinem amb els pediatres. Per tant, es tracta de que el servei estigui el més proper possible a la població i als diferents agents que estan intervenint en el desenvolupament de l'infant, no? I aquesta proximitat que nosaltres tenim a l'estar dintre del municipi i atendre només els nens del municipi ens ho permet.
Quants nens ateneu ara mateix?
Ara mateix, mira, l'any passat, el 2015, vam passar pel servei un total d'uns 580 nens de la població de Sant Cugat, que això suposa un 7,5% de la població infantil de 0 a 6 anys. Sí.
I tots els casos que ateneu us venen derivats d'aquest conveni que comentàvem abans?
Sí.
O hi ha gent que particularment s'adreça a vosaltres?
No. Particularment poden venir, és a dir, poden venir per iniciativa personal, famílies doncs, que ens coneixen per unes altres famílies, no? Poden venir directament, però generalment els canals de la derivació, és a dir, com els nanos ens acostumen a arribar, és o bé perquè és el pediatre que comenta que potser estaria bé que fessin una consulta en el nostre servei com a servei especialitzat en desenvolupament en petita infància, o bé perquè és la mestra de l'escola bressol, o la mestra de l'escola ordinària, o la infermera pediàtrica. Generalment aquestes són les vies per les que ens acostumen a arribar els nens, I, en altres casos, també doncs, via personal, la pròpia família que està interessada, una altra família li comenta, etc. Però sempre el nostre servei, la nostra tasca, està dintre del que és el servei públic. Per tant, les persones, al tenir nosaltres aquest conveni amb el departament, les persones que consulten, aquest servei és gratuït.
Tant la consulta com els serveis.
Nosaltres també hem de dir una cosa, i és que a part del concert aquest que tenim amb Benestar, nosaltres tenim el suport molt important de l'Ajuntament d'aquí de Sant Cugat, no? Tenim un conveni amb l'Ajuntament i l'ajut que ell ens ofereix l'Ajuntament, a part d'instal·lacions, que perquè nosaltres estem ocupant uns espais, no?, determinats per atenció als nens, no? A part d'això, doncs, també hi ha un ajut econòmic, no? I aquest ajut econòmic nosaltres el destinem a un projecte concret, no? Que és un projecte molt important i molt interessant, no?
Sí, és un projecte que es diu el programa Gira. El programa Gira és un programa que vol dir atenció global a la infància en risc d'autisme. Llavors, el programa Gira és un programa que neix a Granollers, en el CDIAP de Granollers, portat a terme en aquell moment per Rafa Villanueva i el Josep Maria Brun, i nosaltres el comencem a implementar aquí a Sant Cugat a partir de l'any 2012. És un programa d'atenció a nens que tenen risc de patir trastorn de l'espectre autista o bé que sí que són nanos ja amb un autisme. Llavors, aquest programa és un programa molt global de desenvolupament i d'atenció. Llavors s'atenen el nen, s'atenen la família, s'atenen doncs, els diferents professionals, és a dir, que es fa una tasca doncs, de donar suport a les escoles, a les educadores, etc. I després també es compta amb alguns dels casos amb un suport domiciliari, perquè dintre d'aquesta tasca global es pretén atendre el nano en tots aquells entorns de la seva vida diària, És a dir, doncs a dintre de la família, a l'escola, etc. Llavors, alguns d'aquests nens a vegades poden comptar amb el suport d'una treballadora que va a dintre de la llar a fer una tasca amb el nano, amb aquestes dificultats i amb la seva família present, amb els seus pares, una miqueta doncs, per facilitar com els pares poden trobar punts d'encontre amb el nen. I a partir d'aquí, potenciar la relació i la comunicació amb ell, Una miqueta és això. Llavors, l'Ajuntament de Sant Cugat, que des del primer moment, des de l'any 1988, que vam començar la nostra tasca a establir un conveni amb nosaltres, doncs el suport econòmic que ens dona, nosaltres l'utilitzem per aquest programa específic. per cobrir doncs, la tasca dels professionals que ens dediquem a això.
Mm-hmm. On us poden trobar? Perquè abans comentava la Marta en el lloc que tenim, dic, però els hem d'ubicar.
Estem a Sant Cugat, però estem al barri de Mirassol, estem al carrer Ignasi Barraquer número 1, són uns baixos. Després també nosaltres tenim una web, no?, que bueno, la gent que vulgui consultar i vulgui conèixer-nos més doncs és dapsisantcugat.cat, no? I aleshores ens poden trobar allà i poden veure els serveis, l'equip, qui forma part de l'equip. Nosaltres som un equip multidisciplinar, no? Hi ha una neuropediatra, després hi ha psicòlegs, hi ha logopedes, hi ha una treballadora social, també tenim fisioterapeutes, i tenim l'administrativa i tenim el gerent de la cooperativa, no? Uh-huh. Tot aquest equip, doncs, no, som 14 ara, som 14?
14.
14 em penso, no? Som 14 persones i, bueno, els serveis que donem, doncs, la primera visita la fa aquesta persona que és la neuropediatra, fa una primera visita quan arriben al centre i aleshores es fa tota una valoració amb l'equip i es veu doncs realment quina necessitat hi ha, no? Quin treball es pot fer amb aquell nen, si és un treball més de llenguatge, si és un treball més d'afició, si és un treball més de psicologia, depenent una mica del cas. I tots els casos es treballen d'una forma global i es parlen amb tot l'equip, no? Vull dir que es fa sempre tot un seguiment, no?, d'aquests casos i bueno, hi haurà nens que necessitaran només una atenció, un seguiment durant un temps molt breu, o hi haurà nens doncs, que necessitaran doncs, un treball individualitzat i durant doncs, un temps més llarg. No? Això ja és una mica en funció de les dificultats, no?
Per això, funcionem, per això l'atenció
no?
personalitzada, sí. Cadascú necessitarà el seu tempo. I
sí.
Això us permet poder anar incorporant casos nous que us van arribant. És a dir, hi ha cua? Hi ha llista d'espera?
Bueno,
la Marta fa que sí,
una mica. Sí, una mica.
Al ser un servei públic i bueno, acotat a les edats, sí, hi ha força demanda d'atenció per diferents motius. Tant és per fer una consulta i unes orientacions, com perquè hi hagi un nano que realment té unes dificultats importants i necessita un treball més, més individualitzat i més llarg en el temps, etc. Llavors, sempre hi ha una micatona de llista d'espera. Però jo penso que tot i així se l'atén força ràpidament i un cop comença el circuit doncs ens posem bastant les piles tots, els pares i nosaltres i ens hi posem a fons i no s'han d'esperar gaire.
Procurem que això no passi.
És veritat que a vegades l'espera dels pares és difícil, sí, no? Perquè sí. Quan truquen sí. i demanen
tens
una consulta...
Tens pressa, estàs preocupat, no? Vols resoldre ràpid.
I quan truques, llavors és ja. I llavors el fet d'esperar-te a vegades, encara que siguin 15 dies, per uns pares és difícil, no? I, bueno, doncs es tracta una miqueta de poder sostenir aquesta miqueta d'espera, però un cop comencen el circuit la cosa ja és més àgil. En aquests moments hi ha una micatona de llista d'espera, però poca. Depèn de, també, a vegades hi ha més pressió, menys pressió, intentem agilitzar, els nanos petits sempre són prioritaris, els petits i els que considerem més greus, aquests nanos són prioritaris i, per tant, intentem que no s'esperin.
Abans comentàveu, em sembla que tracteu la franja de 0 o 6 anys?
Sí, màxim, uh-huh. màxim. Uh-huh.
És segurament en aquesta franja d'edat on, diguem, la més conflictiva, la més important, la més decisiva per solucionar mm-hmm. aquests problemes que es detecten en els nens.
Sí, sempre diuen que la primera infància, aquestes primeres edats són edats fonamentals per al desenvolupament, perquè doncs és on es forma tot el que té a veure tant amb el desenvolupament psicomotriu com també amb el desenvolupament psíquic, amb el psiquisme, és amb aquestes primeres edats. A més, també està comprovat i contrastat que el desenvolupament neurològic, en aquestes primeres edats, diguéssim que el cervell encara és força dinàmic, les connexions neuronals, és força flexible i fins i tot està comprovat.
Exacte.
Que si hi ha una lesió, lesió en una part, bueno, hi ha molta més flexibilitat. Llavors, és molt important poder, sobretot, detectar possibles dificultats el més aviat possible, perquè quan més aviat es detecta, més aviat es pot tractar, més aviat pots intervenir, i per tant, si hi ha conseqüències, aquestes conseqüències poden ser menors que si arriben en edats posteriors, eh?
Després, un cop acabat el, diguem, el tractament,
sí,
dels casos que teniu,
sí,
al cap d'un temps hi ha com una mena de seguiment per comprovar, doncs, si l'evolució és correcta, si tot està en ordre, bueno, o simplement els pares, si detecten algun canvi, sí, els hi arriba algun input que els hi fa un altre cop preocupar-se?
No, sempre, clar, queda la porta oberta de que ells poden, qualsevol dubte, quan marxen, no? Però, clar, quan marxen del DAPSI, doncs sempre hi ha, si és el nen que necessita continuar el treball, no? Doncs hi ha una derivació amb algun altre servei, no? Que l'agafin a partir d'aquella edat, no? Aleshores, comptem amb uns serveis, alguns que són públics i altres que són privats, però nosaltres sempre, quan acaba la valoració final, home, hi ha nens que no cal que ja ho han resolt i que no cal que vagin a cap altre servei, no? Però n'hi ha altres que sí. Aleshores, si, per exemple, convé, doncs, un nen amb problemes de llenguatge i encara hi ha alguna coseta que li queda per treballar, doncs aleshores es deriva, doncs, a un servei, que en aquest cas, per exemple, hi ha el servei del CRIL, que és un servei de la Seguretat Social, que és un servei també públic, i nosaltres el derivem en allà per poder continuar aquest treball, no? O en el cas de més de dificultats més a nivell emocional o de conducta i tot això, doncs hi ha l'altre servei, no? Susana?
Sí, el CESMIC.
El CESMIC, no?
Sí.
Que aleshores, doncs, també... Llavors, sempre hi ha un almenys aquest pas, aquesta derivació cap a l'altre servei, i hi ha un previ contacte, no? Uh-huh. Clar, després al llarg dels anys, pues, ja potser després ja no saps ben bé com ha anat allò, però en aquell moment hi ha aquest seguiment directe, totalment, eh?
Sempre s'intenta molt acompanyar la família en els moments de trànsit, diguéssim, no? És a dir, que quan han de deixar de venir al nostre servei, si continuen necessitant una atenció, com deia la Marta, s'intenta acompanyar-los, no? Orientar-los cap a el que el nen necessita, el que pot ser més adient, se'ls informa dels serveis i dels recursos, una miqueta s'intenta acompanyar, perquè a vegades és difícil, no? Les famílies, sobretot perquè treballem amb edats tan petitones, doncs depositen molta confiança amb els professionals de l'equip, i llavors, a vegades, al moment de sortir, de marxar, no? Es fa difícil per les famílies, sobretot, no? Perquè hi ha aquesta relació de confiança depositada, els moments del comiat són complicadets a vegades, eh? Hi ha famílies
segurs,
que tenen moltes,
no?
Ganes...
Estan...
Exacte,
clar, és un
coneixem molt, evidentment, saps molt d'aquell nano i d'aquella família, del seu patiment, dels avanços, de les conquestes que s'han anat fent, no? Perquè és gairebé que ho hem anat compartint molt, i llavors el fet de despedir-nos costa. Llavors també és com un temps que ens dediquem a poder anar,
sí,
fent aquesta despedida.
Sí, nosaltres també ens volem assegurar que segueixin ben atesos, no? Sí. Vull dir que hi hagi aquesta... Ens preocupem molt d'això, no? De que, doncs, bueno, si és un nadó, per exemple, no? Aquests prematurets, que hi ha hagut un seguiment, però després, doncs, ens assegurem que també tingui aquest seguiment a través dels seus pediatres o el que sigui, no? Vull dir que sempre hi hagi, no? Aquesta continuïtat, i que els pares es puguin quedar, doncs, tranquils també, no? Mm. Amb aquest pas. Mm-hmm.
Vosaltres, que fa anys que treballeu en aquest àmbit, heu parlat, doncs, que per sort DAPSI és un centre concertat, els serveis són gratuïts, parleu d'aquesta petita llista d'espera i a vegades, doncs, de derivar-se, doncs, a serveis públics o a serveis privats. No sé si vosaltres tinguéssiu, doncs, alguna petita reivindicació, sempre des de l'òptica constructiva, en el sentit de, doncs, potser caldria treballar més, que hi hagin més centres com el nostre, el territori, si hi ha algun tipus d'alguna cosa que penseu que cal fer més feina.
Mm-hmm. Ah, bueno, doncs, a veure, això és una cosa, nosaltres, com a col·lectiu, estem a dintre d'una associació que és la UCAP, que és la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç, i la UCAP és la que manté, juntament amb l'Associació d'Atenció Precoç de Professionals, manté converses amb el Departament de Benestar Social i Família. Nosaltres una miqueta el que volem i el que necessitem és tornar a replantejar i a actualitzar pues, les necessitats que tenim com a servei d'atenció precoç actualment, perquè, com ja us he dit, ja fa uns anys, fa 5 anys o més, que estem congelats a nivell pressupostari. Això vol dir que les demandes d'atenció han augmentat molt en aquests temps, també donada la crisi han augmentat més, però que nosaltres, a nivell de dotació pressupostària, tenim la mateixa.
Clar, ja necessiteu més recursos.
Necessitem més recursos, que això és el que doncs, la Unió Catalana d'Atenció Precoç, juntament amb la CAP, estan mirant de, doncs, això, a través de les converses amb, la, amb el Departament de Benestar Social i Família, doncs, podent
una mica mirar, és el que reivindica.
Si exactament, no? Tornar a reactivar perquè no podem continuar molt més temps així, perquè si no, clar, evidentment aquesta llista d'espera es va fent més grossa perquè els professionals som limitats.
Bueno, que això ens passa a nosaltres i a tots els centres, aquests que són moltíssims, una, som 80 una, o 80 i pico, sí. No sé si arribem a 90.
Sí, 90,
però sí, crec
90,
que arribem a 90 tot Catalunya, no? Vull dir que, a veure, nosaltres som un equip, no? Però que som moltíssims i a tots una mica ho comentes amb els altres i vull dir, estem igual. No? Diguéssim, estem igual.
Un servei bàsic, un servei essencial dedicat a l'atenció a la infància, avui us hem parlat i segurament que molts heu descobert precisament aquesta empresa, aquesta cooperativa, aquest servei que donen d'APSI Sant Cugat. Ho hem fet en companyia de la Susana Calvo i la Marta Gispert, a qui agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui durant aquesta estona, i a l'Eva Garrido, que s'ha encarregat de gestionar i portar les nostres convidades d'avui. Fins aquí el Sant Cugat a fons d'avui dimecres. Demà arribarà puntualment a les 9 una nova edició del Sant Cugat a fons. Dia de mercat i dia de magazín. Gràcies, molt bon dia.